Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. M'acompanyen la Juliana Canet i en Roger Carandell, que estàvem comentant abans del butlletí això de la revista Hola, que ha publicat en exclusiva el casament del cuiner Jordi Cruz i de la seva parella, ja dona, Rebeca Lima. Una fotografia han triat per la portada que, mira, a mi no m'acaba d'agradar. Sembla una foto de mòbil, et diré.
Marta?
Has dit el mateix que la Juliana a la redacció.
És que per alguna cosa som amigues.
Que tens l'exclusiva i dius, hòstia, vols dir que...
I que és poc parola, perquè, per exemple, abans parlàvem també de l'exclusiva que va vendre la Tamara Falcó fa ben bé un any, també del seu casament. I la portada era una foto, entén-me, una foto professional, sèria...
Mirant a càmera.
I aquesta sí que és veritat que sembla com un robat amb un zoom impressionant, un punt fins i tot borrosa,
que mala il·luminació.
Que els han demanat permís o que potser ells els agrada molt aquesta foto i que han demanat si podia ser
potser
aquesta.
Potser no ha pagat tant, Ola. Abans ens plantejàvem les xifres de l'exclusiva, igual no han estat 6 xifres.
Mira, tornant a parlar de la Tamara Falcó, però la Tamara Falcó sí que explicaven que havia seleccionat ella i la seva mare tot el contingut amb lupa, que ho van mirar moltíssim. Ells no sé si s'han esmerat tant. Jo crec que el Jordi Cruz, la veritat, li és una mica igual. Ell volia la moneda, ho va fer amb desgana i va dir, mira, que surti el que Déu vulgui, i ara estan totes les senyores a la perruqueria comentant-ho i ell que ni s'ho ha mirat.
Bueno.
Si us sembla, anem a repassar bastant cronològicament com va anar aquest casament, perquè tenim tots els detalls gràcies a la revista Hola. Per tant, anem fins a Blanes i ens situem dissabte al vespre. M'agrada molt perquè el reportatge comença amb una foto de Jordi Cruz just abans de començar-se a vestir pel casament, en blanc i negre, acariciant el seu gat, que és un gat que es diu Neo, i es veu que és als minuts previs a vestir-se. Ell es va voler casar, si us hi fixeu, amb un rellotge així d'or, que era del seu pare, i explica molt emocionat que durant tota la cerimònia va tenir molt present el seu pare.
El seu pare va morir, no? Oi?
Sí.
Fa anys?
Sí. I de fet, és un d'aquests moments tan emotius que tots hem viscut en molts casaments d'algun pare, alguna mare, alguns avis que no hi poden assistir. I és un
però que sempre estan presents d'una manera o altra, clar.
La nit abans expliquen que van dormir separats, perquè és així com humana la tradició. Jo potser estic molt fora del món, però no sabia que s'havia de dormir separats.
Sí, sí, es torna a portar molt, això.
Ho fan els més moderns, també, que és com, a veure, ja ho consumat. No vull dir-te, ja ho follat.
És show.
Però potser per fer-ho més màgic, de que l'endemà no es vegin, fins que arribi el moment exacte i tot això.
És veritat que llevar-te allà junts a la cuina, si viviu plegats.
I dir què?
Bon dia, avui ens casem, aquí no érem de ser...
Un rentant-se les dents, l'altre vestint-se...
L'altre deixa'm el lavabo a mi, ara, sisplau.
Sí. Recordeu que la Rebeca tenia 60 convidats que arribaven de Brasil, entre família i amics, i que van arribar un parell de dies abans perquè en Jordi Cruz i ella els van organitzar visites a museus, han explicat, excursions, visites a platges i també una ruta culinària perquè poguessin conèixer bé el país on ells viuen.
Que ens comparteixin el PDF.
És que ha de ser increïble,
bé,
tota aquesta
això.
Ruta. Per traslladar 60 persones es van haver de llogar autocars que els portaven amunt i avall cap a Barcelona.
Un minibús, no? 4 minibusos o
sí,
més.
Sí, i tots allà dins. Va ser una triple celebració, perquè es van casar, però a més van aprofitar per celebrar l'aniversari del seu fill, que
ja
havia fet un any, feia 3 dies, i a més van aprofitar per celebrar el bateig, que també l'havien batejat aquella setmana.
No teníem la informació també que fos una cerimònia religiosa?
Sí, és una cerimònia religiosa.
I ara et donarem datos perquè no és una cerimònia religiosa qualsevol.
Molt moderna, molt oberta, per la meva manera d'entendre.
Molt en contra, i ho he de tornar a repetir, de barrejar-ho tot tant. Estàs forrat, pots fer un embateig, pots fer l'aniversari del teu fill i pots fer el casament per separat.
Sí, és veritat. I tindries 3 exclusives diferents per Lola. Podries fer la gran moneda per 3. No ho han fet així.
El nen va portar els anells.
Que... Però és que sap caminar, ja.
Bueno, és que és molt petit, i per les fotos que veiem a Lola el porten a coll i llavors dona els anells. Però, clar, molt petit.
Un any.
Ja, no, hi ha criatures que sí que caminen amb un any, bueno, la meva, per exemple. Però...
Clar, però vols dir que podria fer-te tot el caminet fins a l'altar amb els anellets?
No, se n'aniria amb els ànecs,
ella. El tema és que no se'ls mengi, saps què vull dir?
No, que se'ls mengi, exacte.
A 7:15 del vespre era l'hora en la que els convidats estaven citats, recordem, al convent de Blanes, on només d'entrar sonava música i ens diuen quina música.
Em temo que s'han equivocat. Això havia de sonar després a l'hotel.
Sí, a mi...
No?
Sonava...
Home. Jo estic en contra de nou.
Això és striptease.
Sonava música de jazz de Federico Obrador Cruz, que segurament no coneixeu.
No, però és fantàstica, però em sona més a nit.
És el cosí d'en Jordi Cruz.
Hòstia!
Vine't a tocar una mica el saxo, i la gent anava entrant, I ell...
I el cosí va tocar aquesta guarrada. Em sembla molt obscè.
Ell anava tocant.
A mi el meu cosí li dic, vine't a tocar alguna cosa. I es posa a tocar això i em sembla una insinuació fora de lloc.
El saxo sempre sona com bastant...
No és veritat. No estigmatitzis el saxo. El saxo pot sonar diferent. Això és pur sexe, Roger. Això és luxúria pura i dura.
Avancem.
No hi ha amor aquí, eh?
Sí que hi ha.
També
no,
hi ha.
No, això és pura... Això és, pur, veure, és carnal tot.
A veure, fuja un moment.
És carnal.
Una mica d'amor
no.
No
hi ha amor, no n'hi ha.
Calla.
Ui.
Amb ocellets de fons, tu arribes allà.
Els ocellets no hi eren, Roger.
Home, allà
Blanes,
a quarts de set del vespre.
Hi ha els ocellets naturals, però no aquests. Mira, el que devia haver-hi és una quantitat de mosquits impressionants.
M'haureu d'ajudar amb el tema...
El Relec patrocinava aquest espai. Sí.
M'haureu d'ajudar amb el tema dels vestits de la nòvia, que jo no hi entenc. I parlo en plural perquè es veu que en va portar dos i va haver un canvi de vestit.
S'assila molt, això també.
Ah, això és habitual?
Sí, dos és habitual en aquests casaments.
En aquests casaments de gran pressupost, eh?
Però és veritat que es trasllada, potser d'una manera diferent, però també a casaments on podríem anar nosaltres de convidats. No és tan habitual, però tampoc és una cosa molt extravagant que la nòvia vulgui dur un vestit per la cerimònia i després un vestit
més per la festa,
més curtet o més que no passa res si es fa malbé.
Per tant, s'acaba la cerimònia, ella desapareix un moment i es posa el vestit.
Es fan les fotos, es fan la sessió aquella de fotos que queden per la posteritat i després hi ha el canvi de vestit.
Un vestit molt mono, per la meva opinió, molt discret, molt senzill, el de la Rebeca Lima.
D'un dissenyador brasiler que es diu Carlos Bacci.
Una cosa molt sòbria, molt a favor. A mi els vestits... Per això... Per gustos, ja sabem.
Sí, paraula d'honor, deia.
A tu t'agrada?
Paraula d'honor, per tant, sense tirants, exacte, sense mànigues.
Sí.
Sí, no està mal.
Normal.
En Jordi Cruz, tal com vam dir, que alguna cosa vam encertar, va entrar acompanyat per la seva mare. Però el que ara hem sabut és amb quina cançó van entrar.
A veure... Això és Bridgerton.
Els ocells els ha posat el Roger, eh? Ha fet el muntatge, no és broma.
Reconeixeu la cançó?
Can't Help Falling in Love.
La a favor versió... de la cançó, en contra sí. de la versió.
La versió amb un quartet de corda que...
Que tocava en directe.
Que tocaven. Per tant, això està tocat amb violoncel
i violins. A mi em funciona moltíssim una cançó famosa tocada en versió orquestra.
A mi també, però aquesta... Sembla que avui estic en contra de tot. Però aquesta cançó ja és molt cursi, diguéssim, d'entrada. I si la fas a sobre amb un quartet, encara et queda més dolça, més empalagosa. No? Jo crec que si la fas amb un altre tipus de... Més
però en un
casament no volem això. Sí, prefereixes sí. aquesta cançó o el Viva la Vida? Que està més cremat que...
Prefereixo aquesta cançó, la versió de l'Elvis, tal com és.
Tal com és, val.
Però bueno, no era el meu casament, és la gràcia. Tu t'imagines, pobre Jordi? Haver-me de trucar per cada decisió, per fer-ho tot com a mi m'agrada, que no estava ni convidada.
No sé si li caus bé.
No sé ni si em coneix. Bueno, vaja, no em coneix.
Sí que et coneix.
Durant la cerimònia, en Jordi Cruz es va emocionar, sobretot en el moment que ella va llegir els seus vots. Hi ha unes declaracions que destaca la Ola. Clar, ell suposo que anava declarant, d'alguna manera, amb algun redactor. Vull dir, li havien d'anar fent com preguntes al llarg del casament. Diu, jo no ploro ni quan pico la ceba, però quan la Beca va dir els seus vots, em van saltar les llàgrimes. Reconec que se'm van posar els pèls de gallina. Ai, els pèls de gallina. Els pèls de punta.
Mare meva.
Però no sabem emocionats. Què va dir, la Rebeca, això s'han guardat
això,
per ells.
Això no s'ha publicat, eh?
Devia ser el que diu
alguna
tothom.
Cosa de mantenir per la intimitat, també.
Tu, Marta, demanaves si havia estat una cerimònia religiosa
sí.
o laica. Et podem dir que qui va oficiar la cerimònia va ser Fray Marcos.
Mira, que parem-ho tot.
És que aquest és el tema.
Aquest
és el tema.
Fray Marcos és un exconcursant
sí?
de Masterchef.
Efectivament.
Programa on en Jordi Cruz exerceix de jutge, de jurat. M'estàs dient que per fer-ho tot una mica més barat va trucar un amic. Un amic, un excompany de feina. I li va dir, pots venir una mica.
Jo crec que més que barat és, tenint en compte que serà un casament mediàtic...
Has de portar una mica de...
I que estiguin contents la gent de la Ola i la gent dels mitjans per això mateix que està passant ara.
A veure, persona mediàtica, també. És veritat que ningú se n'en recorda d'ell, pobret meu, perquè de Masterchef hi passa tothom, eh?
Sí, això és veritat. És un capellà que també és periodista i que, com dius tu, Marta, va passar per Masterchef i jo he volgut recuperar el moment que el van xutar del programa i el que va dir.
El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Fray Marcos.
I ara parlem, Fray.
Fray Marcos, tu pastel acumulaba mucho más defectos que nosotros dos. ¿Qué sientes en estos momentos?
Agradecimiento, es lo que me sale decir. Yo le doy las gracias a todo este maravilloso equipo, que Dios les bendiga.
todo lo que pudieron hacer por mí, a ustedes tres que los he podido conocer en persona. Me los llevo, los espero en la misa.
I t'has d'imaginar aquestes imatges
amb tots els acusats
destrossats, mig plorant, tothom emocionat.
I els membres del jurat també.
També.
Tothom se l'estimava moltíssim, en Fray Marcos.
I
en Nick Yol van fitxar el programa, no perquè cuinés bé, perquè era, tenia l'etiqueta al front de, ostres, un capellà.
Home,
un capellà que cuina.
I,
doncs vinga, cap dins.
I vestit amb els hàbits i tot.
Però bueno, cap dins, i cap dins del convent de Blanes, sí, també,
home,
casar-me.
Sí, tot.
També és veritat que Masterchef tothom ha de tenir una mica aquesta, no n'hi ha prou amb cuina bé. Tothom
com
allò
que deia, com deia la Bet, Dote, que ella la van fitxar per les rastes.
Efectivament, que hi havia dues persones amb rastes al càsting final i ja es van mirar i van dir, o tu o jo, els dos no pot ser.
Dues persones amb rastes no
dos
pot ser.
Dos mossens tampoc s'ha donat mai allà.
El Fray Marcos va sorprendre, i no sé si estava preparat perquè es veu que es va animar, i a mitja cerimònia et treu una guitarra
imagina't.
I et canta uns versos de la Bíblia que s'havia preparat. I hi ha la foto, a la revista...
Per mi s'accedeix, però això són gustos, també.
Del Fray amb la seva guitarra.
Jo també estic a favor que un moixent en un casament ha de fer un paper més discret, perquè no ets el puto prota ni és el teu complego perquè et fotis a cantar la Bíblia amb la guitarra, però cadascú mira.
Sí, sí.
També va sonar, crec que en el moment de la signatura dels testimonis i això, una cançó que aquí ens agrada, que sempre queda bé, que és el Yellow de Coldplay. Un altre també dels temes clàssics, que és la Stand By Me. Us estic veient i... Val, estava en contra del saxo del cosí de Jordi Cruz.
Això és el que jo vull en un casament.
El quartet de corda només ha convençut a la Marta, però aquí sí que ja connecteu, eh?
Sí,
perquè és romàntica, però és divertida, té flow, té una energia super... És un punt sexy. Però no és pur
sexe.
Van ballar?
Ara t'ho explicaré, això, perquè aquest moment és molt delicat i jo crec que la Rebeca...
Hi ha gent que fa coreografies, eh?
No, no, però...
I amb això hi estic absolutament en contra.
Però entre poc i massa, jo també estic en contra dels que... Ai, ara ballarem i ens ho hem preparat i farem...
Hem anat a classes de swing i mira, ho heu fet molt bé, però a mi això no m'acaba de funcionar.
La Rebeca crec que a dia d'avui té motius per estar molt enfadada, però ara us ho explicaré. Abans, la cançó que van triar, perquè tu, quan un cop t'has casat, es fa aquell passadís que tens tots els convidats.
Preciós.
Que t'aplaudeixen, els hi van tirar pètals de roses...
Ja no es fa arròs, és veritat.
I van marxar amb una cançó de Weekend. No sé què dir-te, estic com la Marta, de dir...
Bueno, especial, sí. Però fora dels tòpics, no? Trenca una mica, que a mi m'agrada de sobte.
Fora dels tòpics de Weekend, que és un dels artistes més mainstream del planeta.
Sí, però tu no t'imaginaves que sonaria aquesta cançó
aquí amb els pètals de rosa, justament no.
Jo dic, jo a favor de que de sobte sorprenguin a l'audiència.
Molt bé,
a
l'audiència.
No?
Sí.
Els tenim ja casats, i llavors toca aquell moment de buscar a quina taula t'han col·locat. En aquest cas...
S'està lligant ja.
Jordi Cruz...
Aquí és on es comença a lligar.
Aquí
a la
sí.
Cerimònia fas ull, i
sí,
després executes.
I tant.
Allò buscant allò en aquell panell que preparen,
sí,
no? A veure quina taula m'ha tocat.
Que té un nom en anglès que no m'he apuntat, però que té un nom com sitting no sé quantos, per saber on et toca seure.
També podríem dir en català.
En català.
Sí. Mapa de cadires, digue-li.
Mapa de cadires, fantàstic.
Aquest petit joc... Els convidats s'havien de veure un xupito de Bloody Mary que havia preparat l'àbac, i es veu que un cop te'l bevies podies mirar on et tocava seure i et col·locaven a la taula on...
Tothom a emborratxar-se.
M'encanta, a favor d'aquesta hortarada.
Sobre el menjar de Nando Jubany, l'amic de la Juliana.
No va ser escuet? Va haver-n'hi poc de menjar?
Va haver menjar, no sé quantitats, però tothom molt content. Va anar tot molt bé i es veu que el plat principal era el llamàntola amb ou ferrat, que
carai,
és un clàssic de Nando Jubany, que ja fa uns quants anys que serveix a Formentera. I pel que he llegit, en Jordi Cruz, quan va fer la reunió amb en Nando Jubany, per parlar una mica de quins plats menjarien, li va dir, Nando, què et surt molt bo? Doncs farem aquest plat que et surt tan bé.
Molt bé.
Nando va triar el llamàntol.
Perfecte.
Després de sopar, evidentment, comença la festa amb disjòquei, barra lliure, la cançó de moda és la que ho va petar, que és la Potra Salvà.
No,
que...
no, però molt pesat, ets molt pesat.
Ui, perquè va ser la més celebrada,
no,
i s'incideix.
La cançó del Vall d'Anubis, quina va ser?
Treu-la, posa
sí,
la cançó
prou
del Vall d'Anubis. La pista...
A favor.
la pista de ball deserta, entren en Jordi Cruz, entra la Rebeca.
Aquest és el moment on molts fan aquests passos de swing que fan vergonya o de claqué, però ells ben bé que es van llançar a l'altre cantó.
I aquest sí. ball que havia de ser, al final no va ser.
Per què no va ser?
Perquè en Jordi Cruz, expliquen, té molta vergonya a l'hora de ballar
ell
i moure's perquè
català.
Té molt poca coordinació.
És molt tímid, això sempre ho ha dit,
és
ho ha reconegut.
Català.
És molt tímid.
No
escolta'm, hi ha homes, escolta'm una cosa, hi ha homes catalans que tenen molt maluc.
Digue'm, un home català que coneguis, sí. que mogui molt el maluc quan surt de festa i que sigui heterosexual.
Aquí l'estudi...
El meu nòvio.
No n'hi ha...
No mou maluc, Marta, que jo l'he vist de festa. És animat, però no mou maluc.
Jordi Cruz no es va veure en cor de ballar i al final va fer una tàctica una mica lletja, que va ser convidar a tots els convidats a que entressin a la pista, que ballessin amb ells i es va dissoldre per allà al mig i no tenim l'escena del ball.
Et dic que jo em divorcio a l'instant.
Li
demano a en Fray Marcos que vingui cap aquí que em concedeixi
el
divorci.
La guitarra i fora.
No és broma.
Home,
soc la Rebeca Lima i agafo el nen i me'n vaig a casa i li tenco la porta a la puta cara.
Me'n torno cap al Brasil, jo.
Home, i tant, amb els 60 convidats. Es queda aquí el puto Jordi amb els catalans, que no mouen maluc.
Al llarg de la nit, que la festa es va allargar fins a les 5 de la matinada...
A més, sent ella brasilera, és que realment són...
La nit i el dia. La nit i el dia.
Hi havia un córner de tatus, que és una cosa que es fa a vegades en algunes festes, que si tu vols et fas un tatu...
Que és tan bona idea que fa la volta i ja és mala idea. Això passa a vegades.
L'endemà és una idea realment horrible. I també hi havia un apartat on et feien retrats amb aquarel·les en directe.
S'estila molt també entre casaments de famosos, sí.
Et fan un retrat?
Com un retrat així que ho fan molt ràpidament, que no s'estan allò 30 minuts i et fan un esbós i te'l regalen. I és un record que t'emportes per sempre d'aquell casament. És bona idea, a mi m'agrada.
I fotomaton.
Allò quan t'has de un primer petó, si estàs llegit, si després de dinar i ta, o de sopar, ja has
vist... A dintre
ja t'has xerrat un rato amb la persona, li has de dir, fem-nos una foto al fotomaton, i passes la cortineta i sí. ja esteu sols.
Amb aquelles ulleres i aquells bigotis.
I t'has de seure una mica a la falda, perquè és el que veu.
T'has de recordar després d'agafar el resultat i la foto, perquè si no, imagina't que comença a escampar-se el rumor que t'has petonejat amb l'altre.
No.
Doncs bé, fins aquí aquest casament. Si voleu ampliar més, us llegiu les 15 pàgines
home, ja
de la
hem,
de l'Ola.
Home, jo crec que les hem ventilat totes les pàgines.
Tot em sap greu per la gent de l'Ola.
No cal que us lo compreu, ja us l'hem explicat aquí. Ara deixem estar la boda d'en Jordi Cruz i cap on anem?
Doncs sap greu, Marta, però crec que anem a un plan que no et funcionarà gaire, eh?
Ai.
No.
És cultura,
no.
També, eh?
Com que és cultura?
Això ho diuen, jo estic molt en contra dels toros.
Perdona'm una cosa, perquè... On m'esteu portant? A la plaça de toros?
Ai,
que això no era
il·legal. Veure, ara
no,
veuràs per
no era il·legal.
No, aquí sí, però avui no parlem de gent catalana, Marta. Ara parlem, ens traslladem, ens estem traslladant. Parlarem de la família Pombo. Recordem que la família Pombo són una família de Madrid, clarament, i s'han posicionat moltes vegades de dretes espanyolistes i que tenen diners, i es van fer coneguts arran de la Maria Pombo, que és la filla petita i és una de les influències més rellevants de l'estat.
Milions de seguidors que acumula ella.
Efectivament, més de 3 milions, i a partir de la seva fama es van fer coneguts els pares, les dues germanes grans, els nòvios de totes, tots els amics, etc. Ara ja tenen fills, hi ha nens per tot arreu, i són tan coneguts que fins i tot tenen un docu-reality de tota la família a Amazon Prime, que es diu Pombo.
¿Quién te iba a decir a ti que te ibas a ir a hacer una casa enfrente?
Mi sueño realmente era hacérmela con mis primos.
Espera, ¿eh?
Aquest estiu l'han passat a Cantàbria, com sempre, és el seu petit lloc de pau on passen l'estiu, però estrenant les cases que s'hi han fet. Per una banda, la casa de la Maria i en Pablo, el seu marit, amb qui té dos fills, que tenen una casa preciosa en aquest racó de Cantàbria, amb una piscina gegant que han anomenat Casa Vaca. Una altra hortarada, no passa res.
I ho han ensenyat tot, ho esbudellen tot. Les cares dels nens tot. Constantment, que són nens que tenen, Juliana, 4 anys i un any, mare meva, i la casa també, podria saber perfectament on viuen i podries anar-la a robar, perquè és que aquesta gent no té gaires llums.
No, ho ensenyen absolutament tot. Les que també ho ensenyen tot són les germanes i els pares, perquè les dues germanes grans i els pares Pombo també han estrenat nova casa al costat de Casa Vaca.
Molt bé.
Tot
veïns,
barrejat,
família
tot
i veïns.
Sí, família i veïns. Ja ens han passat l'estiu a la platja, amb dessuadores al vespre, amb els nens aquests que tot el rato ensenyen que són maquíssims i preciosos, regalant-nos milions d'instastories que ens fan il·lusionar-los realment amb la idea de família tradicional, perquè tot està bé en aquells instastories. Música de fons preciosa, camps verds, platges buides, amanides de tomàquet, sardines, passejos amb bici...
Quines ganes.
Tots guapos, sempre ben vestits, sempre nens.
Et diré una cosa, Juliana, la de misèries que deu amagar Casa Vaca, bueno, en realitat.
Prepara't. Els nens perfectes, feliços, tots ideal, un somni, però encara que ens hagi semblat cap als instastories de la Maria Pombo, ho hem vist tot, perquè efectivament, si volem anar a casa seva, podem trobar-la sense dificultat.
El Google Maps, en Jaume Miranda, t'ho troben un 3 i no res.
30 segons. Doncs resulta, Marta, que tot no ho expliquen. Fa menys d'una setmana, la Maria i el Pablo van deixar els nens, no sabem amb qui, que és una altra cosa que tampoc comenten mai. Ells estan tot el dia fent plans i anant per tot el món i no sabem amb qui deixen
aquests
nens.
La mainadera no saben qui és.
No, no se sap. I van anar a passar el vespre a Bilbao. La Maria va penjar unes fotos des d'allà, no? Ai, Bilbao, que bonito, tal. Però no va pensar en penjar cap Instastory explicant què hi havia anat a fer realment. Efectivament, Marta, hi havia anat a veure els toros durant les festes d'Aste Nagusia, on van anar a veure a torejar el seu amic Andrés Rocarrey, que diuen que això que és amic, amic de la família.
També va ser... tenen un amic torero.
Així d'entrada, ja, a sac. També va anar-hi el Pepín, que és com li diuen el pare de la família. Fa uns dies ja hi havien vist també a la Lucía Pombo i al seu marit, a la germana gran, fent el mateix pla. El Pablo també l'havien vist alguna altra vegada als toros, però mai perquè ho pengin ells. Sempre són fotos que els hi fan d'estranquis o que es publiquen a revistes de toreros dels VIPs que hi han anat, perquè a mi els posen al palco. Que no és broma, hi ha polèmica dins del món de la tauromàquia, Marta.
És que és un,
no
món, és que, és un món que on prefereixo no entrar-hi, la veritat. Jo li tancaria la porta,
pues
aquest món.
Et dic una cosa, ja estan també emprenyats. És a dir, amagant-ho han generat que els que ho hem descobert, que també és una... És el de sempre, perquè és com, a veure, que la Maria Pombo vagi a veure els toros, si la coneixes una mica et sorprèn zero. Zero. Però la gent s'ha enfadat molt quan ho ha descobert, i els que són fans dels toros també s'han enfadat,
per tant, la Maria Pombo...
perquè ho amaga.
Clar.
I llavors els hi fa ràbia. És com, si vas als toros i estàs al palco VIP, reivindica la tauromàquia, que reivindica el nostre art. Maria, si t'agraden els toros, digue'm.
Però s'ha quedat a mitges, no? Ni una cosa ni l'altra.
Clar, ella ho fa perquè no la cancel·lin, perquè serà moltes coses, però tonta no és. Però clar, és que si t'han de veure igualment,
home,
Maria,
perdona,
tapa't.
Però un punt tonta, pensar-te que ets a Maria Pombo i que ningú et reconeixerà anant a una plaça de toros i que no hi haurà cap foto on se't vegi, em sembla tenir molt poques llums, la veritat.
Totalment. I, efectivament, a mi m'agradaria que la Maria Pombo primer de tot reflexionés i no fes aquesta mena de plans, d'entrada.
Ui, fem
però
tard.
Però si els fa, sí que penso, home, pues, ensenya-ho, reivindica-ho, si tant t'agrada. Si m'ensenyes la manera de tomàquet, ensenya'm que has anat als toros. Em
això
fa ràbia,
no, crec que no crec que surti el seu documental, tampoc.
No crec
això
que ho
no
hagin
sortirà,
de
no sortirà. Bé, mira, parquem els passodobles, la tauromàquia, per favor, i parlem d'una persona que és més catalana, que és la Laura Escanes.
Home, tant,
que crec que, sí, crec que això dels toros a ella no li agrada gens i nosaltres ho celebrem. Què farà? La tindrem per aquí, no aviat? Suposo que farà presentació de la Travessa 2, aviat.
A mi em consta que ja té marcades unes quantes dates i una de concreta per passar per l'estudi de Catalunya Ràdio.
Amb nosaltres?
El programa que es diu Que no surti d'aquí.
Visca!
Per parlar-nos de la Travessa 2 i també de com ho està vivint tot plegat.
Que parlant de la Travessa 2, justament avui Laura Escanes ha penjat uns instastories de com estava locutant el que entenc que seran algunes parts de veu en off d'aquests episodis de la Travessa. No sabem si hi haurà temporada 3 encara. Nosaltres volem que hi sigui. El que sí que podem dir és que Laura Escanes és un nom que agrada molt a 3CAT i que és molt probable, hi ha molts números, que li donin altres projectes, com ja van fer amb les campanades. Però bé, no parlem d'això avui. Avui parlem d'ella perquè ha entrevistat la seva amiga i influencer Gemma Pinto en el seu podcast, Entre el cielo y las nubes, a Podimo. Elles fa més de 10 anys que es coneixen, es van conèixer a la Universitat Blanquerna, on totes dues van començar a estudiar periodisme. Això ho han explicat moltes vegades. Això ens ho sabem ja de memòria. El que jo no tenia present era en quin punt es trobava Laura Escanes en aquell moment.
Nos conocimos en la universidad. Entraste y yo estaba como... Bueno, estaba con un grupito de gente y yo sinceramente no tenía ni idea de qué estabas tú, ni de quién era Laura Escanes, ni nada. Entonces me dijeron, es ella. Y yo te miraba y bueno, pues estabas ahí como muy timidita, ¿sabes? Muy tímida. Claro, al final estabas como un poco atacada porque realmente lo que pasó que... entraste en la universidad aquí, ya estabas ya, comprometida.
Ibas con el anillo,
el pedrusco, escondido, así del revés. Y claro, tú estabas un poco atacada y eso al final pues hace como que realmente no te dejes conocer tanto o abrirte tanto con la gente.
Què m'estàs dient, ara?
No.
Entrar a la universitat, de quina edat estem parlant?
No, 18 anys.
Generat... Hi ha gent que hi entra amb 17,
És que m'ha generat terror sentir això. O sigui, amb la perspectiva dels anys, pensar que una nena de 18 anys... Tu imagina't en les persones de 18 anys que comencen, que han de començar el primer de carrera. Es presenta el seu primer dia d'universitat totalment vulnerable i ja compromès amb un senyor de 40 anys. És que és algo...
Sense amics, eh?
És esgarrifós. I efectivament, que això, a més, ja des de primer moment genera una barrera, perquè efectivament tu a partir d'aquí ja no et pots relacionar amb la resta de gent de manera normal perquè ets la nòvia de Risto.
Ni d'igual a igual.
Entrava a la classe i tothom, mírala.
Mírala, és ella.
I la Laura ja ho ha explicat moltes vegades que efectivament la seva vida va canviar molt estant amb el Risto. També com a cosa bona, si ho vols mirar així, perquè tota la fama que té és gràcies a això, però que ha hagut de condicionar molt la seva vida i els seus tempos vitals sense anar més lluny deixant la carrera, que no ho hagués fet si no.
Sí, no, i perquè tampoc no acabes de saber mai si la gent se t'acosta perquè li caus bé o perquè ets a Laura Escanes.
A mi m'ha destruït sentir això. En tot cas, ella va apostar per la Gemma, li va semblar que amb la Gemma sí que serien bones amigues i que era una relació sincera, i el que passa amb la Gemma és que, a part de ser la millor amiga de la Laura, ara, des de fa ja gairebé 2 anys, és coneguda per ser també la parella del Marc Márquez, el pilot de MotoGP, que és de Cervera, fantàstic, guapíssim, aquest somriure que té. I explica així com va passar de sobte a convertir-se en un personatge de la premsa rosa i com ho va viure.
Pues eso, la verdad, es lo que me costó más cuando empecé con Marc. Lo he llevado muy bien gracias a él, porque fue gracias a él que lo hemos llevado tan bien. Yo estaba muy nerviosa, de hecho, al principio de todo me venía a buscar y no le dejaba salir del coche, quería cenar fuera y no le dejaba porque no quería que nadie nos viera. Fue gracias a él que dijo, lo voy a hacer yo, porque si lo haces tú, ya sabemos cómo es la sociedad, la gente, etcétera, te va a empezar a linchar de interesada, de un largo etcétera. No queremos entrar en detalles ni en explicar mucho nuestra vida personal. Publicamos lo que queremos,
fixa't
lo que sentimos.
Que ella tenia por en realitat que li passés el que li va passar a la seva amiga Laura Escanes, que és que la gent t'acusi d'estar amb una persona famosa per interès,
per escalar.
I la gent m'explica que estava com completament obsessionada amb això i que pensava moltíssim i que, de fet, és el Marc el que hi va treure ferro i que va penjar la primera foto amb ella, que era una foto d'una mà i tal i no sé què, durant un viatge, que ja va obrir les portes a que parlessin d'ells dos de manera pública. Tot i això, és cert que en Marc Márquez no és un personatge especialment assetjat per la premsa del cor.
És que interessa de manera relativa.
Sí. Sí. I, de fet, la Gemma, de nou, per culpa de l'experiència de la Laura Escanes, s'ho esperava molt pitjor.
Lo bueno que tiene Marc en ese sentido es que a él no le persiguen tanto. Me acuerdo el primer día que salimos a cenar, yo estaba súper nerviosa. Digo, ahora, bueno, va a haber ahí un séquito de... va a haber un séquito de paparazzis o de... Claro, yo tenía un poco tu vivencia.
Ya. Yeah. Claro, pero es muy distinto.
Claro, es muy distinto. Es lo que te digo, de que a Marc no le persiguen en ese sentido. Entonces, claro, yo estaba súper nerviosa. Digo, buah, ahora vamos a salir y va a haber ahí un montón de periodistas, de etcétera. Y no pasó nada.
Però quina és la diferència de tot això? Per què no persegueixen en Marc? Doncs perquè no està amb una noia 20 anys més jove.
Això també.
És que, per favor, a veure, si en Risto hagués començat una relació amb una persona que hagués tingut 41 anys, probablement hauria tingut una vida molt més tranquil·la.
I el Marc Márquez també és un personatge molt més neutre, que ha generat moltes menys polèmiques, que ha estat molt... Vull dir que és una persona famosa, però que al final ell fa lo seu, que és anar amb moto, va tirant, i realment zero polèmica.
És simpàtic amb tothom i no sé què en Marc. No teniu una mica la sensació que la Gemma Pinto
potser
li una mica al darrere.
Sí,
Rotllo, mira, ara...
Una exclusiva per la Ola, eh?
Tocarà ser famosa...
No ho sé, no la conec prou.
No, quan explica l'anècdota de jo em pensava que el restaurant estaria ple de paparazzis i arribo i és com si hagués quedat amb el Pau, que anava amb mi a l'ESO, diu, ai, jo noto aquell punt de decepció o almenys d'idea destruïda, una mica. També li pregunta a la Laura sobre el futur de la Gemma amb el Marc.
¿Cómo te imaginas tu vida con él? ¿Tú crees que se va a retirar en algún momento de verdad o esas ganas de competir no se acaban? Y...
Sí, a ver, al final acabar tienen que acabar.
Bueno, claro, en algún momento.
Claro, en algún momento lo voy a hacer. Pero aún queda. Aún tenemos Marc para rato.
Así me gusta.
Sí.
Aquí he de criticar la Laura Escanes. Perquè aquí ho deixo. Dic, a mi me la suda quan es retirarà el Marc Márquez.
A mi també.
Per què no tornes a enganxar la primera pregunta que m'has fet, que a mi ja em tenies, de com et veus amb ell?
Si us voleu casar, si voleu ampliar la família, o adoptar un gos...
Parla'ns de tu.
Parlen de que ella vol ser mare en algun moment, però tot el rato ho explica com...
Saps què passa, Juliana? Que la Laura Escanes no va de periodista, tampoc. És a dir, és una conversa entre amigues, llavors no li farà una pregunta que potser després critica si la fa un mitjà de comunicació.
Ella va molt fina tot el rato i, de fet, és la Gemma la que treu el nom del Marc i entra dins d'aquest univers perquè la Gemma ho vol, diguéssim.
Dóna el consentiment.
Però jo crec que la Laura hauria hagut d'apretar una mica més, sobretot tenint en compte que és la seva amiga. Una mica, res, que la Gemma digués, sí, m'imagino un vell per sempre, estoy muy enamorada.
Però és el que diu la Marta. La Laura està farta de que li facin preguntes i suposo que, fent l'entrevista, que ella agrairia que li fessin, que no l'apretessin.
I aquí una teoria, i amb això després anem a publicitat, jo crec que la Laura ha publicat aquesta entrevista a Podimo perquè algú altre li va fer... la va plantar. Que tenia algun nom potent que l'havia de visitar en el seu podcast i li va fer una plantada i va dir, ostres, ara qui truco? A veure qui tinc a l'agenda.
L'amiga.
La persona que està amb asterisc en cas d'emergència, la meva millor amiga. Pots venir, sisplau, i em salves la vida?
Seria una mica gros perquè això ja va passar just acabant la temporada passada que va convidar la Dulceida i l'Alba Paul, i ella mateixa va explicar que l'havien salvat el cul a l'últim moment perquè una convidada l'havia deixat tirada.
Un dia parlarem de gent que ens deixa tirats aquí als programes.
Ah, doncs mira. Sí.
Això ha passat més d'una vegada aquí a la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio. Bé, nosaltres ara fem una publicitat i Juliana Canet i Roger Carandell, no marxeu gaire lluny perquè tocarà posar-nos el pitet i parlar de menjar a la tornada. Així que vinga, a berenar.
Em quedo.
La tarda d'estiu amb Marta Montaner.